una intervenció que va durar 11 hores, va ser bastant complexa. Vam estar 6 cirurgians involucrats, un o dos anestesistes, molt personal d'infermeria. És una tasca, és una feina d'un gran equip mèdic i d'infermeria que des del mes d'agost, quan es diagnostica fins ara, s'ha diagnosticat amb un equip de radiologia molt expert.
Amb l'ajuda d'una creació en 3D del tumor del pacient, els cirurgians han pogut planificar com abordar l'operació per extirpar un càncer de pàncreas fins ara inoperable, una intervenció que l'Hospital de Bellvitge ha dut a terme per primera vegada a Espanya. Bona tarda. De seguida ens centrem en com s'ha dut a terme aquesta intervenció pionera. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Després de la preinscripció, hi ha més de 200 places vacants d'I3 encara per assignar a la ciutat. Un coixí que donarà marge per absorbir la matrícula viva. Així ho ha anunciat la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, en el seu pas pel programa Aula LH.
Finalment, l'oferta supera la demanda, amb la qual hi ha cabuda per tothom. De fet, han quedat vacants a l'etapa de 3, bueno, tota l'etapa de primària, infantil i primària, han quedat 227 places vacants, amb la qual cosa ens ajudarà a encaixar millor tota la matrícula viva que es pugui anar produint.
Fins al 27 de juny es pot visitar al Centre Cultural Bellvitge Gorna l'exposició Esquitxos d'una vida de l'artista Ferran Soriano. S'hi poden veure escultures, pintures i dibuixos de més de 5 dècades de treball que mostren les diferents etapes de l'escultor hospitalenc. En esports ens centrarem en la segona edició de la Metropolitan Cup que organitza l'Hospitalet Bellesport. Tindrà lloc del 13 al 15 de juny al Poliesportiu Municipal Sergio Manzano.
Es un torneo solidario para poder, todo lo que podamos sacar es para recursos para poder mandarlos ahí, a Etiopía. Y la idea sí que es crear un torneo poco a poco con una calidad que pueda decir que sea un torneo, bueno, que en la ciudad de Hospitalet, por ejemplo, es un torneo que sea con mucha calidad.
L'Hospital de Bellvitge ha dut a terme per primera vegada a Espanya una tècnica quirúrgica per extirpar càncers de pàncreas fins ara inoperables. La intervenció ha estat possible gràcies a l'elaboració prèvia d'un model en 3 dimensions de planificació quirúrgica avançada.
Aquesta és la primera incisió d'una fita mèdica d'11 hores de durada. És la primera vegada a Espanya que s'aplica una tècnica quirúrgica per extirpar un càncer de pàncreas molt agressiu. El doctor Joli Busquets és un dels metges de l'Hospital de Bellvitge que hi ha darrere d'aquesta operació inèdita en l'àmbit nacional. Va aplicar un bypass venós per facilitar l'extracció del càncer, una operació de màxima dificultat i que fins ara no superava. Els cirurgians van ajudar-se d'aquesta recreació en 3D del tumor del pacient per planificar com abordar la complexa operació.
És una intervenció que va durar 11 hores, va ser bastant complexa. Vam estar 6 cirurgians involucrats, un o dos anestesistes, molt personal d'infermeria. Una fita que jo crec que és maca en quant que el malalt, sobretot, va anar molt bé. Els cirurgians el que volem és aportar-li sobre supervivència al malalt, però a més que hagi d'estar pocs dies a l'hospital. Aquest va ser un cas molt agressiu, però en una setmana va marxar a casa. Per mi aquestes dues qüestions i la tercera, que és haver-li pogut treure el càncer amb tota la seva extensió.
I aquí la imatge del pàncreas sense el tumor, la imatge de l'èxit. L'equip del doctor Juli Busquets van detectar aquest tumor agressiu a l'agost a un pacient de 45 anys. Un cop la quimioteràpia va aconseguir aturar l'avenç del càncer, els cirurgians van poder operar. Actualment, només el 20% dels casos de tumor de pàncreas es poden extreure. És el càncer amb pitjor pronòstic. Amb aquesta tècnica s'obre la porta a poder operar els més agressius en el futur, que ara suposen només el 5% de les operacions de càncer de pàncreas.
És un pas que potser és l'inici de poder abordar malalts o pacients amb càncer més agressiu com aquest. És a l'inici, hi ha centres europeus i mundials que estan fent aquestes cirurgies tan agressives i nosaltres pensem que sí, que això anirà cap aquí, perquè els des de fa 15 anys estem operant, hi ha malalts amb càncers intermitjos que fa 20 anys no operàvem.
El doctor Juli Busquets va viatjar a l'Hospital de Göteborg per preparar aquesta tècnica innovadora a Espanya i d'aquesta manera posava el Bellvitge en primera línia. L'hospital ja és un centre de referència en cirurgia de pàncreas a Espanya, on el recentment desaparegut doctor Joan Fabregat va crear fa 30 anys una unitat de cirurgia específica de fetge i pàncreas. Avui el doctor Juli Busquets, de qui va ser mentor, continua el seu llegat.
I no marxem de l'Hospital de Bellvitge perquè ens volem centrar ara en la unitat de malalties minoritàries, que està formada per un grup de professionals que treballen per donar resposta a aquest tipus de malalties. A Bellvitge s'atenen a més de 4.000 pacients de més de 300 patologies poc freqüents.
Les persones afectades per malalties minoritàries s'enfronten a desafiaments únics que els limiten a obtenir un diagnòstic ràpid, patint així el que es coneix com a odissea diagnòstica. A l'Hospital de Bellvitge existeix una unitat especialitzada en aquest tipus de malalties on intervenen diversos especialistes. Atenen a més de 4.000 pacients adults de més de 300 patologies poc freqüents.
Ens organitzem d'una forma peculiar, que ens ha anat molt bé, que és que ens organitzem dintre el grup de malalties minoritàries de l'hospital, que és com un paraigües, i dintre aquest paraigües hi ha diferents unitats interprofessionals que en diferents malalties. No d'una malaltia, sinó normalment són de grups de malalties. Per exemple, tenim doncs, malalties lisosòmiques, que són alteracions dels lisosomes, malalties minoritàries vasculars, malalties minoritàries pulmonars, i tenim diferents grups en diferents unitats. M'interessa molt recalcar interprofessionals perquè va més enllà de lo multidisciplinar.
Un dels principals objectius d'aquesta unitat és trobar noves dianes terapèutiques i mutacions que defineixin les malalties.
Conèixer la mutació que causa una malaltia és molt important, perquè permet posar una etiqueta a aquella malaltia, però a més permet estudiar tota la família. Que cal tenir present que l'impacte que és el diagnòstic d'una malaltia minoritària no només és pel pacient, sinó pel seu entorn. I nosaltres que ens dediquem als pacients adults, la primera pregunta que et fa tot pacient quan tu el diagnostiques és «i els meus fills què?». Aleshores, si tu coneixes la mutació, pots fer un estudi de segregació que es diu familiar i pots fer buscar aquella mutació en els diferents familiars i atendre i donar resposta als pacients que donguin positiu.
Les malalties minoritàries són greus, poc freqüents i afecten 5 de cada 10.000 persones. N'hi ha més de 7.000, un 80% de les quals són d'origen genètic.
Gràcies a la planificació conjunta entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Departament d'Educació de la Generalitat, després de la prescripció hi ha més de 200 places vacants d'I3 encara per assignar. Un coixí que donarà marge per absorbir la matrícula viva, és a dir, l'alumnat que arriba amb el curs ja iniciat.
En el programa Aula a l'Hospitalet, la tinenta d'alcaldia, Cristina Santón, ha explicat que el fet que el creixement demogràfic s'hagi frenat un xic i que la Generalitat hagi accedit a no tancar grups educatius ha propiciat que hi hagi 227 places d'I3 al primer curs d'educació infantil encara per adjudicar. A més, aquestes 227 places de marge per fer-hi front a la matrícula viva es reparteixen per tota la ciutat.
I finalment, doncs, el període de preinscripció, ara ja tenim el mapa de tota la demanda, finalment l'oferta supera la demanda, amb la qual ja ha cabuda per tothom. De fet, han quedat vacants a l'etapa de 3, bueno, tota l'etapa de primària, infantil i primària, han quedat 227 places vacants. Hi ha vacants a tots els barris, hi ha places disponibles a tots els barris, amb la qual cosa ens ajudarà a encaixar millor tota la matrícula viva que es pugui anar produint.
El manteniment de grups i aquest coixí de places vacants també propiciarà un altre aspecte positiu.
I, a més, sortim tots amb una ràtio 20, que això abans no passava. Sempre la zona del Samuntano ja sortia a 25. De moment es queda a ràtio 20. Les xifres són molt bones, sortim a ràtio 20 en general. Allò ja serà part de la matrícula viva i s'haurà d'anar, doncs, el mes de setembre, començar a encaixar-la en diferents grups.
A la zona educativa de la Florida, el manteniment de grups i el reforç de professorat acordat entre Ajuntament i Generalitat permetrà que la ràtio estigui fins i tot per sota dels 20 alumnes per aula. D'altra banda, l'Ajuntament continua reclamant a la Generalitat que doti de pressupost i calendari les reformes integrals de les escoles i instituts del Pla d'Urgència. Frederic Mistral, Bernat Metge, Busquets i Ponset i Milagros Consarnau, centres que enguany ja arribaran als 50 anys.
D'aquestes escoles en concret sí que s'han anat fent els darrers anys doncs, algunes obres de millora, finestres, façanes, algunes coses puntuals, però som conscients que falta aquestes remodelacions integrals d'aquests edificis, i amb la qual estem una mica treballant amb una mirada àmplia, sense oblidar-nos de ningú o intentant no deixar-nos ningú enrere i prioritzant aquells centres que necessiten d'intervenció immediata. Llavors, una mica, on tenim ara posat el focus és en desbloquejar per part de les dues administracions la reforma integral del Milagros Consarnau.
I també en el capítol d'obres, els projectes dels instituts Jaume Botey i Puig i Gairal, que encara tenen mòduls prefabricats, de l'Institut Escola Pere Lliscar i de l'Escola Paco Candel, avancen al ritme previst.
El grup municipal d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa ha denunciat avui en roda de premsa que el govern municipal fa un any que fa instal·lat a la ciutat uns nous aparcaments de bicicleta finançats amb fons Next Generation i que encara no s'han posat en marxa. El seu portaveu, Jaume Graells, ha assegurat que és un servei innecessari perquè hi ha altres aparcaments gratuïts com aquest a l'Hospitalet i ha criticat que des de l'Ajuntament s'hagi anunciat la seva posada en marxa el proper mes de juny, just quan els republicans han posat sobre la taula el nou funcionament d'aquest servei.
Això tindrà un manteniment, són més diners. De fet, molts estan vandalitzats, podreu fer i recollir imatges en aquest sentit. Però torno a dir, és que és inútil, perquè ja tenim aparcament de bicicletes gratuït i a sobre aquest no està integrat amb el de l'àrea metropolitana. Sorprèn que en el moment que Esquerra Republicana, Esquerra Unida Alternativa fa una denúncia, de cop i volta diguin el mes que ve ja començarà a funcionar. Comencem a manar molt, es veu, des de l'oposició. Però, vaja, en definitiva, pensem que tot i que comenci a funcionar, ja veurem, perquè moltes d'aquestes estacions posa fora de servei, tenen dificultats, pensem a més que no és molt funcional.
Aquest cap de setmana se celebra a l'Hospitalet una campanya de neteja popular de l'entorn del riu Llobregat. És una acció que forma part de la iniciativa Let's Clean Europe, que impulsa la Unió Europea per conscienciar sobre la prevenció de la producció de residus. A l'Hospitalet organitza aquesta jornada l'Ajuntament i el grup Padrins del riu Llobregat per netejar la llera del riu al seu pas per la ciutat, com també el camí d'accés. Els que vulguin participar com a voluntaris ho han de notificar en una adreça electrònica de l'entitat impulsora. El punt de trobada serà la sortida del metro de l'Hospital de Bellvitge a les 10 del matí d'aquest dissabte. Fins al 27 de juny es pot visitar al Centre Cultural Bellvitge Gornal l'exposició Esquitxos d'una vida de l'artista Ferran Soriano. Seguint el recull d'obres que ja es van exposar fa un parell d'anys al Museu de l'Hospitalet, escultures, pintures i dibuixos de més de 5 dècades de treball mostren les diferents etapes de l'escultor hospitalenc.
Tot i que Ferran Soriano pensava que l'exposició que va presentar l'any 2023 a l'Harmonia seria la darrera, Esquitxos d'una vida agafa una nova dimensió i ja es pot visitar al Centre Cultural de Bellvitge. L'artista hospitalenc va presentar la seva obra per primera vegada l'any 1971. Des d'aleshores ha treballat diverses tècniques, però sempre fent servir molta imaginació.
Normalment el coneixem, òbviament, com a escultor. Hi ha aquí, aproximadament, a l'Hospitalet, una mitja dotzena d'obres al carrer, no? I això permet que multitud de persones puguin gaudir-ne d'ell, no? Però, clar, ell no sols ha conreat l'escultura, sinó també la pintura, el dibuix, l'obra gràfica i, des de fa uns anys, doncs, la poesia, no?
L'ego. Se't puja al cap.
Una de les diferències d'aquesta exposició respecte a la que es va presentar al museu és que l'espai permet presentar les obres que estan relacionades entre si de manera conjunta i, d'altra banda, separa aquelles que estan ben diferenciades. No obstant això, totes elles tenen un mateix segell.
El fet de que puguem identificar-lo, la seva obra, no tots els artistes ho aconsegueixen. I això, penso jo, que és una gran fita i és molt important pel propi artista. Quan veus aquella obra, dius, mira, això és un Ferran Soriano, no?
L'artista només ha tingut paraules d'agraïment, sobretot per a Ferran Vivas i José Fernández, dues persones molt lligades amb la vida cultural de la ciutat. I també ha avançat que properament explicarà a Metz i Uts els detalls de la seva obra.
En el seu moment hi haurà visites fomentades, llavors podré explicar més coses sobre la trajectòria, sobre l'obra, sobre per què aquesta obra i no una altra. En fi, això ho podré fer. Però ara és el capítol de l'esdeveniment. I n'hi ha per això gent que m'ha acompanyat tota la vida, a part de la família.
Gràcies a totes aquelles persones, sens dubte, l'evolució de l'Hospitalet és evident, fet que ha volgut remarcar l'alcalde David Quirós.
Per tant, jo crec que és un acompanyament i una línia de continuïtat entre la persona o les persones, l'artista, els artistes i, evidentment, la transformació que ha patit i la millora que ha patit aquesta ciutat gràcies a l'esforç de tot, no? I el Ferran representa des d'aquest punt de vista, jo crec que és un exemple del que hem fet i del que som.
Els Quixos d'una vida estarà disponible fins al 27 de juny a la planta baixa del Centre Cultural Bellvitge Gornal.
Després de publicar el seu darrer treball discogràfic, El tiempo no es oro, el cantant hospitalenc Antoni Orozco arrencarà el pròxim 5 de juny, tal com ha comentat ell mateix, la gira de la seva vida. Abans farà parada a la Salamandra amb entrades exaurides.
El tiempo no es oro, ¿vale? Porque lo del tiempo es oro, seguramente lo hizo alguna superficie comercial. El tiempo no es oro, ya le gustaría el oro ser tiempo.
El tiempo no es oro. És el títol del nou disc del cantant hospitalenc Antoni Orozco, que començarà a rodar el pròxim 5 de juny en la seva nova gira, que arrencarà a Mèrida. Abans, però, farà parada a la seva ciutat natal, l'Hospitalet, on oferirà un concert que servirà com a assaig general. Serà a la Sala Salamandra el pròxim dissabte 17 de maig, on els assistents podran escoltar les cançons en directe de El tiempo no es oro, un àlbum que inclou 13 temes inèdits escrits des de la intimitat del cantant.
Lo prometo, no lo buscaba. Ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así.
Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. És un dels temes que forma part del nou disc, una cançó molt íntima que dedica a la seva filla Antonella i que es podrà sentir en aquesta gira de 25 concerts que finalitzarà el mes de desembre al Movistar Arena de Madrid. 25 concerts i 25 anys de carrera que també mostren el documental El Método Orozco, que es pot veure a la plataforma Prime Video.
Estaba en casa creyendo literalmente que me iba a morir. La primera decisión que tomé, hablar con un médico. Me dijo, con la edad que tienes, peso que tienes, te pueden pasar 5 cosas y ninguna de las 5 te va a gustar.
Una història d'entrega, perseverança i sacrifici que dona a conèixer a l'espectador el seu costat més íntim i personal. Més de dues dècades de carrera del que es considera un dels millors artistes del panorama espanyol i que durant una època va haver de parar per poder avançar. El documental narra tot el seu procés de recuperació física i mental amb un objectiu clar: crear, segons el mateix Orozco, el millor disc de la seva vida, que començarà a sonar en directe el pròxim dissabte 17 de maig a la Salamandra.
I el desaparegut Depo hagués complert 40 anys aquest any 2025, i és que per aquest motiu que els nostàlgics d'aquell local, que va marcar una època, han organitzat una festa d'aniversari aquest dissabte a la Sala Oblop a Barcelona. Les entrades estan esgotades des de fa mesos.
Fa 40 anys, el 1985, que quatre amics van decidir tirar endavant un local que va resultar ser una autèntica revolució. Situat al carrer Santana 14, al barri del centre, naixia el Depósito Legal, un local avançat al seu temps que apostava per la música independent, ballable i punxable des de la seva mítica cabina.
La gente que había vivido en dictadura o había nacido en dictadura nace al... se abre a todo lo que viene de Europa y la música, aunque bueno, esa tendencia a la música que escuchábamos y que eclosionó en Reino Unido y eso, y en América y tal, cuajó en el extrarradio, ¿no?, que es donde se genera ahí un caldo de cultivo que te lleva a potenciar todo esto.
Per la cabina del Depo han passat DJs com l'hospitalenc Amable, un dels més importants a l'escena catalana, també Madrasso, Gato i Monami.
El Depo sempre ha tenido como tradición la cabina abierta y sobre todo ser inclusivo a nivel de que si captaban el talento de alguien, potenciarlo e invitarle a participar del ambiente. Y por eso ha sido una cantera de la que se ha seguido un estilo muy definido con una idiosincrasia muy personal. Que los sucesivos DJs hemos ido recogiendo y asumiendo, respetando ese legado y aportando cada uno nuestro toque personal.
Dani Pérez va assumir la gestió del Depo al 2004 i és llavors quan el local fa un salt qualitatiu i comença a programar actuacions musicals dins i fora del local.
Yo creo que Dani identificó los hándicaps del local, era el espacio reducido, y apostó por crecer fuera del Depo. Y bajo una línea artística muy interesante, pues fue creando eventos, desde el Tendencias, los primeros Let's Festival y yo creo que la joya de la corona fue el Petit Format.
El Depo va baixar la persiana el 2018, va agafar el relleu al FAC 14 de la mà de DJ Amable, després vindria The Void i fa dos anys que hi trobem la Sala River. Els nostàlgics del Depo poden acostar-se el proper 10 de maig a la Sala Bloat a Barcelona per un retrobament pel qual les entrades es van esgotar a les poques hores de posar-se a la venda.
La Virgen de la Cabeza sortirà en romeria el pròxim 31 de maig i anirà des de la parròquia de Sant Isidre de l'Hospitalet a Sabadell. Allà la portaran en processó fins a l'esplanada de Sant Julià d'Altura.
La Virgen de la Cabeza és una de les més estimades de l'Hospitalet i atrau fidels de tot Catalunya. A finals de mes sortirà en romeria, però abans aquest dissabte serà el torn del pregó. Miguel Alba, un dels hospitalencs més vinculats a la confraria, serà l'encarregat de llegir-lo en un acte a la parròquia de Sant Isidre Llaurador, al barri de Santa Eulàlia. El Miguel va conèixer els encarregats de portar la seva estimada Morenita a terres catalanes des d'Andújar ara fa 35 anys i va quedar totalment enamorat.
Para poderte decir lo mucho que yo a ti te quiero. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!
Y me dijeron, como mires a la Virgen, no te podrás desprender de ella. Y efectivamente, cuando llegó la Virgen, no sé, no me expliques por qué... Es muy emocionante ver la cara que tiene, mirarla a los ojos, y es algo que te atrae. Y de hecho la miré y 35 años después, por segunda vez, y ahora hace 11 años que le pregoné por primera vez, ahora por segunda vez le vuelvo a pregonar.
El dissabte 31 de maig serà el gran dia de la romeria. La verge sortirà de l'església de Sant Isidre de l'Hospitalet i es traslladarà a Sabadell. Allà la portaran en processió fins a l'esplanada de Sant Julià d'Altura. L'endemà tornarà a casa, al barri de Santa Eulàlia.
Son muchos sentimientos encontrados con la cofradía, con sus gentes, no solamente la Virgen, sino lo que rodea a la Virgen, ¿no? La hermandad, la lucha, el no perder las raíces y al mismo tiempo fomentar las raíces catalanas también y la cultura catalana. Es un compendio de muchas cosas que a la hora de ponerte delante de ella, pues la verdad que... Y cuando sale ella pues a las calles y ver el gentío, cómo le cantan, cómo la aplauden, cómo la besan los senderos, pues la verdad que impresiona muchísimo.
Aquest 2025, la romeria també serà el moment d'acomiadar Flor Lozano, la germana major de la confraria, que diu adeu al càrrec.
Tot a punt per una nova edició de la Metropolitan Cup que organitza l'Hospitalet Vellesport. Tindrà lloc del 13 al 15 de juny al Poliesportiu Municipal Sergio Manzano.
Futbol Sala i Solidaritat es tornen a unir en la segona edició de la Metropolitan Cup organitzada per l'Hospitalet Bellsport. Els dies 13, 14 i 15 de juny, el poliesportiu Sergio Manzano de Bellvitge acollirà el torneig que enguany fa el Sala a la categoria de la Vins. Durant la presentació, els organitzadors han remarcat la col·laboració entre el Bellsport i l'ONG Accede, dedicada a promoure el canvi social a Etiòpia mitjançant l'esport.
Es un torneo solidario para poder, todo lo que podamos sacar es para recursos, para poder mandarlos ahí, a Etiopía. Y la idea sí que es crear un torneo poco a poco, con una calidad que pueda decir que sea un torneo, bueno, que en la ciudad de Hospitalet, por ejemplo, sea un torneo que sea con mucha calidad.
Els projectes cooperatius entre el Bellsport i Accede han portat l'escut del club hospitalenc fins a la ciutat etíop de Debre Berhan. En només un any ja han construït una pista, aules i instal·lacions per fer arribar el futbol sala a infants de totes les classes socials.
Que niños puedan tener una opción de jugar, jugar, o sea, lo que entendemos por jugar no es hacer deporte, sino jugar. La segunda es que esos niños aprendan a sociabilizar dentro de un equipo. La tercera es que tengan derecho a una comida al día y nuestro siguiente punto es que estén escolarizados.
L'Ajuntament també ha valorat molt positivament fer servir l'esport amb aquesta fi.
Al final l'esport, no, és una eina que tenim, que tenim a l'abast de tothom, no, però que, bueno, és molt fàcil, no, de fer arribar a tothom. En aquest cas amb el futbol sala, al final amb l'esport el que es vol aconseguir és que tots els nens i nenes hi puguin participar, que tinguin una disciplina.
De cara a l'any que ve, els organitzadors han anunciat una última sorpresa. Vindrà a jugar un equip format per una selecció de nens etíops.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospital de Bellvitge ha dut a terme per primera vegada a Espanya una tècnica quirúrgica per extirpar càncers de pàncreas fins ara inoperables. La intervenció ha estat possible gràcies a l'elaboració prèvia d'un model en tres dimensions de planificació quirúrgica avançada. Gràcies a la planificació conjunta entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i el Departament d'Educació de la Generalitat, després de la preinscripció hi ha més de 200 places vacants d'I3 encara per assignar, un coixí que donarà marge per absorbir la matrícula viva. Fins al 27 de juny es pot visitar al Centre Cultural Bellvitge Gornal l'exposició Esquitxos d'una vida, de l'artista Ferran Soriano. S'hi poden veure escultures, pintures i dibuixos de més de 5 dècades de treball que mostren les diferents etapes de l'escultor hospitalenc. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.